Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs en titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Esquerra Republicana ha demanat aquest matí el tancament definitiu del Museu del Turisme en complir-se poc més d'un any de la seva entrada en funcionament i havent rebut unes 5.500 visites. Segons la formació republicana, aquestes dades certifiquen els dubtes que des d'un inici havien expressat en relació a l'equipament que aborda el fet turístic des d'una perspectiva global i la petjada de l'activitat en la societat calellenca.
Esquerra Republicana compara les dades de visitants amb la gent que viu a Calella i la que passa al llarg d'un any per la ciutat. La portaveu republicana Cristina Gómez ha llançat la proposta també de traslladar part del material exposat a la sala de la fàbrica Llobet Guri al Museu Arxiu Municipal, on reclama fer-hi més inversions. Ho ha dit en una entrevista que sentirem d'aquí a uns minuts a l'Info Migdia.
I Calella s'ha adherit al projecte Dones pel Futur de l'Associació de Dones Directives i Empresàries per afavorir la integració laboral, l'emprenedoria i l'autoocupació de les dones.
12 usuàries del Servei d'Emprenedoria Local ja estan participant en aquest projecte d'un any de durada que ofereix també finançament per desenvolupar una idea de negoci a través de microcrèdits.
L'Ajuntament de Calella torna a posar en marxa la campanya de control de cens d'animals de companyia.
L'objectiu és fomentar la tinença responsable dels animals, millorar la resposta davant la pèrdua de gossos, gats i fures que hi ha a la ciutat. A més, segons fonts del consistori, es vol garantir la correcta convivència dels animals amb els ciutadans.
I el nombre de batejos i comunions s'ha reduït un 50% durant els últims 6 anys a Calella.
Un descens que a diferent percentatge es produeix també a tots els bisbats de Catalunya. Barcelona i província se situen al 40%. A la resta, la baixada no arriba al 30%. Analitzarem avui aquesta tendència amb el responsable de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet.
I Òmnium Montnegre celebra avui una xerrada sobre el vescomtat de Cabrera i el terme de Montpalau.
La xerrada l'impartirà Joan Llinàs. Es parlarà dels vestigis ibers.
Es parlarà en aquest cas dels vestigis ibers i romans del Maresme i també de l'etapa medieval, el moment en què es va formar Catalunya com a país. La xerrada serà 7:45 al Casal l'Amistat. Esquerra Republicana ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç del primer any de funcionament del Museu del Turisme. Es va complir a principis de gener, quan l'equipament s'havia tancat de forma provisional en una decisió presa pel govern municipal després de diversos episodis d'inundacions i un incendi com a conseqüència de les obres que s'estan fent a la fàbrica Llobet Guri. El Partit Republicà ha posat sobre la taula les dades de visites i de recaptació per venda d'entrades i assegura que davant dels resultats i havent constatat el baix interès que desperta, el millor és tancar definitivament aquest polèmic equipament. Aquest matí hem entrevistat a la portaveu del grup municipal d'Esquerra, Cristina Gómez, per conèixer en detall els arguments de la seva petició.
Tenim amb nosaltres a la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, la cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, Cristina Gómez. Avui han demanat el trasllat del fons del Museu del Turisme al Museu Arxiu Municipal després d'un any de funcionament del MUTUR i que arrosseguem 6 mesos de tancament. Aquest és el seu balanç, demanar el trasllat.
Sí, exactament. Nosaltres, quan el mes de gener, que va fer un any just de l'obertura de portes d'aquest museu, ens vam interessar per el volum de visites que havia tingut, pel volum d'entrades venudes en aquest equipament, no? Per tant, per valorar una mica també quina havia estat l'acollida a nivell, doncs, de ciutadania i de persones visitants de la nostra ciutat de fora que havia tingut. Les dades ens diuen, doncs, que a nivell d'entrades pròpiament venudes, no?, que el volum recaptat són 1.700 euros. Ja entenem que un equipament d'aquestes característiques no es pot valorar pel rendiment econòmic que té pròpiament, però sí que en total, segons dades també que ens va donar el propi govern, són 5.500 i escaig visites, no? I per tant, si això ho posem en relació en que som una ciutat de 18.000 i escaig habitants, i a més, amb dades pròpiament també del govern que ens diu, doncs, que l'any passat, el 2016, vam tenir 1.800.000 pernoctacions a la nostra ciutat, doncs bé, En relació a les expectatives que s'havien generat i en relació doncs, a les dades empíriques de, del que som i el que la gent que ens visita i les visites que realment ha tingut aquest equipament, també quan es va dir, no?, que s'obria l'únic, un equipament únic al món, etcètera, etcètera, doncs bé, crec que està bé fer un bany de realisme, tocar de peus a terra i fer aquest balanç. Per tant, des d'aquest punt de vista, ens sembla doncs, que les dades no, no reflecteixen el que d'entrada semblava que havia de ser aquest museu.
No diríem que potser necessitaria més temps de cortesia, no?, després de només haver celebrat el primer aniversari pocs mesos, però un primer aniversari bastant atropellat.
Sí, exacte, fins i tot, jo dic aquests dies quan hem estat parlant, no?, que fins i tot les persones que es creuen al propi projecte, crec que és molt mala notícia que un any després de tenir obert un nou equipament que pretén doncs, donar-se a conèixer i que a mesura que passa el temps doncs, vagi a millor en relació a l'acollida que té, és molt mala notícia que al cap d'un any hagi de tancar mig any ja, no? Per tant, fins i tot per les persones que creuen en aquest projecte, crec que la constatació dels fets doncs, no ajuden a creure pròpiament en que aquest és un equipament necessari a la nostra ciutat i, per tant, nosaltres continuem posant-ho en dubte com hem fet des del primer moment.
No sé si més temps de cortesia, també tenint en compte si caldria abans de fer la petició pel tancament del, del Museu del Turisme on està actualment, tenint en compte que ha comportat una inversió de més d'un milió d'euros i que hi ha diverses institucions i la Unió Europea, Generalitat i també Diputació, a banda de l'Ajuntament de Calella, que també ha invertit un milió d'euros, més d'un milió d'euros per fer aquest equipament.
Jo crec que és un bon exemple que ens demostra que abans de fer aquest tipus d'inversió doncs, hem de tenir un estudi de viabilitat econòmica, cosa que en aquest cas doncs, no vam tenir, i per tant ens exigeix a ser molt, molt, molt responsables en relació a on posem els diners, siguin del propi pressupost municipal, que recordem que en bona part també venen d'altres administracions, dic perquè aquí no ens serveix això, no?, de que venen a vegades d'altres administracions, és igual, són diners públics en qualsevol cas, per tant, això és indiferent. I sí que ens serveix com a gran lliçó per veure que abans de fer una inversió municipal és molt important tenir-ho clar i, per tant, fer una aposta decidida, però per un projecte que sigui rendible i que sigui prioritari, en aquest cas, doncs, per la nostra ciutat.
El fet museístic és el verdader protagonista d'aquest equipament actualment, el Museu del Turisme. El Museu Arxiu Municipal Josep Codina i Baguer, que en coneixem les dimensions, quedaria bastant reduït, no?, una mica la glossa que se'n fa de la història del turisme, del fet del turisme i de l'impacte del turisme a la nostra ciutat.
Bé, nosaltres el que diem, i de fet un apunt primer, en relació al també el que va costar, no?, jo crec que també cal diferenciar, jo crec que les despeses pròpiament en adequació i en millora de l'equipament i de l'espai on s'ubica ara mateix, doncs no van ser tan grans en relació pròpiament al projecte, al contingut, perquè ens entenguem, no? Per tant, va haver-hi molta despesa també pròpiament en el contingut, quan d'altra banda recordem que des del punt de vista de registres de museus de Catalunya, aquest museu no està reconegut com a tal, és a dir, no forma part del registre de museus de Catalunya, és un annex del Museu Municipal Josep Maria Codina i Baguer, no? Això d'una banda. I de l'altra, en relació a la dimensió, nosaltres el que sí que creiem i forma part del nostre ADN polític i fa temps que ho estem dient que davant, fins i tot en èpoques de menys bonança econòmica, quan s'ha de prioritzar en inversions, cal, sobretot i primer, fer lluir, modernitzar, dinamitzar aquelles que són pròpies, diríem, no?, que ens són pròpies de tots, de forma col·lectiva. I en aquest cas, en l'àmbit patrimonial, cultural de la ciutat, el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Baguer ens sembla doncs, que és la prioritat. I, per tant, davant l'evidència que darrerament tampoc s'ha invertit tot el que hagués estat necessari, davant i també en contraposició amb el que hem fet d'altra banda, no? En qualsevol cas, el fet de buscar-hi un espai i d'haver de redimensionar, no?, el material que hi ha, etc., crec que és una qüestió menor en relació doncs, a la necessitat que hi ha també de planificar i de tenir una visió general i global, és a dir, no fer coses perquè sí o bolets per separat, sinó que en global estiguem fent una ciutat compacta i cohesionada també des del punt de vista dels equipaments i de la planificació de tots els equipaments municipals, en aquest cas també patrimonials i culturals.
Avui Esquerra Republicana fan aquesta valoració del primer any de funcionament del Museu del Turisme, fan aquest aquesta proposta, que no sé fins a quin espai la traslladaran, si tenen pensat fer-la pública també i formalitzar-la en una sessió plenària, o si també pensen en aquest sentit buscar complicitat d'altres partits del plenari.
Bé, això ho veurem, ho estem acabant de valorar a nivell de partit, i en les properes setmanes, en tot cas, doncs, sí que ho parlarem amb diferents forces polítiques i ja acabarem de concretar si es fa alguna formalització més enllà, doncs, del balanç que hem fet avui, que és un balanç com a grup municipal.
I per últim, una qüestió, el tema de la gestió, de la que també es va parlar molt, fins i tot abans de la seva entrada en funcionament. La gestió ara és assumida per l'Ajuntament de Calella, és durant un termini en el qual ja està obligat, justament perquè s'han rebut fons públics. No sé si saben o tenen algun tipus d'informació sobre quin és l'objectiu o quin és la finalitat sobre gestió que hi pretén donar l'Ajuntament de Calella, amb la possibilitat de que sigui una empresa externa, bàsicament.
Mm-hmm. Bé, no en tenim cap novetat. Sí que va ser un tema respecte al qual, doncs, des de l'inici nosaltres vam tenir molt d'interès, també, perquè, d'altra banda, bé, ja ens sembla bé i ens sembla una fórmula possible, i no només en aquest cas, sinó en general com a fórmula de gestió pública, la col·laboració público-privada. En aquest cas no tenim cap novetat al respecte, i el que sí que demanem és que s'actuï sempre amb total transparència, és a dir, des del punt de vista de la gestió, tant pel que ha passat fins ara, no?, per tota la trajectòria que s'ha fet fins ara, com pel que pugui venir en el futur. És a dir, no en tenim prou i no ens conformem amb uns indicadors de transparència, no?, que es publiquen, etcètera, etcètera, sinó que quan parlem de transparència, el que creiem que realment es demostra, no?, aquest gest i aquesta manera, aquesta actitud a l'hora de governar, doncs, és en aquestes qüestions, que quan es fa un relat que expliqui clarament i sense foscos, diríem, no?, sense grisos, el que està passant, i en aquest cas, doncs, també el que ha de venir en relació, doncs, a aquest equipament.
Queda clar. Moltíssimes gràcies, Cristina Gómez.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Dones pel futur és el programa per l'empoderament femení que l'Associació d'Empresàries està desenvolupant a Calella. S'ofereix formació en l'àmbit de l'emprenedoria i l'accés a un programa de microcrèdits per posar en marxa idees de negoci. Hi participen una dotzena de calellenques que es troben a l'atur i són usuàries del Servei Local d'Emprenedoria.
L'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Calella i l'Associació de Dones Directives i Empresàries es va prendre el 7 de març, la vigília del Dia Internacional de les Dones. La commemoració d'aquest any estava centrada justament en l'equitat en l'àmbit laboral, i tot i la coincidència d'objectius sobre aquesta qüestió, no se'n va fer referència en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Calella. La regidora d'Igualtat, Cindy Ranto, ha explicat que també s'ofereix una línia de finançament pel desenvolupament de projectes empresarials i d'autoocupació.
La idea principal és que, a més de que tinguin elles la idea del negoci, que vulguin dur-lo a terme, doncs es puguin finançar a través d'uns microcrèdits, i que de manera solidària dintre d'aquest grup, doncs, vagi funcionant i que totes vagin passant pel microcrèdit.
La formació que realitza en el marc del programa Dones pel Futur té una durada i és voluntat de l'Ajuntament de renovar el conveni quan s'esgoti.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Calella torna a posar en marxa la campanya de control de cens d'animals de companyia.
L'objectiu és fomentar la tinença responsable dels animals i millorar la resposta davant la pèrdua de gossos, gats i fures que hi ha a la ciutat. A més, segons fonts del consistori, es vol garantir la correcta convivència dels animals i els ciutadans. El president dels Amics dels Animals de Calella i veterinari, Josep Estanyol, ha explicat a Ràdio Calella Televisió els tres avantatges que té el microxip. El primer és que, si es perd l'animal, es troba molt ràpid, s'evita en els abandonaments, i per últim hi ha un major control sanitari. Considera, a més, que campanyes com aquesta generen més consciència social.
Per una banda, estic satisfet que l'Ajuntament faci les campanyes com a veterinari. Per altra banda, estic molt content de que Ràdio Calella ens obri les portes perquè puguem explicar i que puguem també dir les coses. De veritat, això ho dic d'acord. I per altra banda, aquest fet de que es facin aquestes coses fa que després no hi hagin animals abandonats pel carrer, que no hi hagin cries indiscriminades pel carrer, que les persones tinguin l'animal més controlat, que tinguin més consciència de que un animal de companyia no és com unes sabates, o com una bicicleta, o com uns pantalons.
El proper dilluns, serà 20 de març, s'instal·larà un punt d'informació sobre la campanya al carrer Església, cantonada amb Mates i Rodes.
107.9 FM. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, tapes o les carns pastrami, roast beef, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts... Cafè Club Les Palmeres, Avinguda Cap Aspre, Xamplà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda. facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
La celebració de batejos s'ha reduït entorn un 30% durant els últims 5 anys.
Aquest descens es produeix a tots els bisbats de Catalunya, tot i que és més accentuat a Barcelona i província, on se situa en el 40%. A la resta de províncies, Girona, Lleida i Tarragona, la baixada no arriba al 30%. A Calella, i segons les xifres dels últims 6 anys que aporta la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, també es confirma aquesta tendència a la baixa pel que fa al nombre de batejos celebrats.
I quins són els motius que expliquen aquest descens o què és el que passa, per exemple, també amb les comunions? Li ho preguntem al responsable de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet. Bon dia.
Bon dia.
Quina és la tendència que hi ha a Calella entorn a aquesta qüestió dels batejos?
Bé, doncs també a Calella, com a la resta del país, hi ha una davallada, potser fins i tot a nivell estadístic més forta, ja que, per exemple, l'any 2010 van haver-hi 68 batejos, el 2011 67, i el 2015 en vam tenir 42, i el 2016, l'any passat, en vam tenir 33. Per tant, si comparem les dades del 2010 amb les dades del 2016, constatem un descens del 50%, que és significatiu. I va baixant cada any, el 2012 eren 56, 2013 52, el 14 45, el 15 42 i arribem al 16 a 33. I ara pel que portem de 17, doncs n'hi ha, però em sembla que també ens mantindrem amb una cosa semblant al voltant dels 30. Ara estem simplement al març, podria canviar la tendència, però ens mantenim a la baixa. Em sembla que bé, correspon al moment sociològic que estem vivint a tota Europa i concretament a casa nostra, a Catalunya, en una societat que s'ha transformat en una societat molt plural, que reconeix doncs, les arrels cristianes, que reconeix un cristianisme cultural, però que ja ens trobem amb aquella generació de pares que van ser batejats, però que... la pràctica, després el seu vincle amb l'Església és molt i molt feble, que es redueix doncs, a la participació a funerals o casaments o ocasions molt comptades lligades a festes populars. I, per tant, això normalment, doncs, lògic que es tradueixi que després també molts d'aquests pares doncs, diguin bé, els fills ja decidiran quan siguin grans. I, de fet, ens trobem, doncs, ja de fa uns quants anys, amb nens i nenes que desitgen doncs, fer la primera comunió i que no estan batejats. Per tant, que abans d'acollir-los a l'Eucaristia, doncs, els hem de batejar. I tot forma part d'aquest quadre més complex, més ric, en un cert sentit, i que em sembla que convida una major consciència, perquè ja estem passant d'un catolicisme cultural, tradicional, a un cristianisme d'opció.
Mossèn, no sé si s'ha trobat amb parelles doncs, que han acudit a vostè doncs, per batejar el seu fill, però són parelles que no s'han casat per l'Església.
Oh, i tant, sí, hi ha molts, hi ha dels batejos, hi ha molts dels pares que ens venen, o estan casats només civilment, per motius que a vegades és una segona unió, i a vegades és una primera unió, però que també viuen en aquesta societat líquida que costa molt els compromisos per sempre, o també trobem això parelles de fet, que no s'han casat, però que desitgen doncs, batejar els fills. En aquest sentit, doncs, acollim tothom a partir d'on es troba, sense forçar res, i el mateix mateix temps, doncs, acollint aquesta oportunitat per fer un procés també de fer-ne els pares. Tant si es tracta doncs, de pares que porten els seus fills a batejar o de pares que acullen el desig dels fills de fer la primera comunió o bé doncs, estan contents per tradició de fer la primera comunió. En tots els casos, doncs, el que tractem de fer des de la parròquia no és només la celebració d'actes, de festes, de parafernàlies així litúrgiques, sinó d'acompanyar processos de fe i de creixement espiritual.
No sé si també amb les últimes, els últims anys les tendències estan canviant amb els batejos. És a dir, la gent que hi creu el fa i després deixa el que és la festa que pot acompanyar tota la celebració litúrgica.
Sí, no, només sempre el bateig és un motiu de festa per la família, però crec que està potser més proporcionat respecte al que feia altres anys. El mateix es pot dir a les primeres comunions. El bateig és una festa íntima per familiars molt propers. Aquí a Calella doncs, tractem sempre de compaginar-ho doncs, amb l'Eucaristia, per tant, doncs, normalment fem els batejos o abans o després de la missa del migdia, que és la missa principal del poble, per això, per també que quedi clar que no és un acte d'aquella família, sinó que és un acte eclesial, que la comunitat cristiana, la comunitat parroquial, doncs s'alegra d'aquest nen que és batejat i que és acollit i que també com a parròquia ens comprometem a acompanyar els pares i la família en la formació i l'educació dels seus fills.
Mossèn, com prepara l'Església, la parròquia en aquest cas, a les famílies que volen batejar els seus fills? Què és el que se'ls explica? Què és el que se'ls transmet sobre els valors doncs, que se li transmeten al fill, en aquest cas, a través del bateig?
Bé, sobretot el que insisteixo molt és en el fer de tal manera que el nen pugui respirar a casa una dimensió religiosa. En un món plural, en una escola, en un món virtual, en el qual el nen ja es trobarà totalment submergit, que el nen pugui tenir una referència clara en els seus pares, en l'ambient familiar, que hi ha una dimensió més profunda que no es veu, però que és la que ens humanitza i la que fa més persones, que és la dimensió d'obertura a Déu. Per tant, insistir molt i també dialogar amb els pares quina és l'imatge que tenen de Déu. Sovint, doncs, m'adono que són imatges d'un Déu que no és el Déu que ens presenta Jesús, un Déu molt llunyà, un Déu castigador, vaja, o a vegades una cosa molt ambigua, molt... I en canvi, doncs, de fer aquesta proposta clara que nosaltres som seguidors de Jesús, que Jesús ens porta realment a un compromís amb els nostres germans perquè creiem que Déu és pare de tots. I en aquest sentit, doncs, n'estem contents i ens adonem que no s'arregla tot en un dia, que si es crea doncs, una complicitat amb les famílies, una bona entesa, doncs això és el principi d'un camí que es va fent i que després doncs, pot ser a benefici dels nens, dels pares, de les famílies i també de la comunitat parroquial, que es va enriquint doncs, de gent més jove que es va sentir identificada i vinculada amb l'Església.
Uh-huh. El fet religiós, mossèn, es viu més potser en altres comunitats, no sé, per exemple, penso en les comunitats llatinoamericanes que viuen aquí, que viuen entre nosaltres,
sí.
Que potser ho viuen
sí.
D'una altra manera i que són també majoritàriament les persones que actualment acudeixen més a les parròquies, a les esglésies.
Depèn això dels llocs, eh? Aquí tampoc no diria jo que tenim una majoria de llatinoamericans assistint a les eucaristies, per exemple, tenim una composició molt variada dels que assisteixen a les eucaristies dominicals, tenim de la gent de Calella de tota la vida, tenim també gent gran, sobretot, però també tenim gent jove, tenim també famílies que s'han casat de fa poc, tenim famílies amb fills adolescents o joves que hi participen, la proporció doncs, és més baixa respecte a la gent gran, però llavors tenim, clar, clar, tenim una part doncs, de persones que venen de Llatinoamèrica i que viuen la religió en un sentit molt profund, amb una identificació més gran, podríem dir. Hi ha també una expressió devocional que és força diferent de la que potser expressem nosaltres de la tradició catalana. I llavors, en lloc som a Calella, tenim també molts passavolants o turistes, gent de Barcelona, d'altres llocs, que venen sobretot els temps d'estiu, doncs, que tenen casa o que venen als hotels d'aquí, i que també és un enriquiment per la comunitat parroquial. El fet que, per exemple, doncs, el temps d'estiu, de juny a setembre, fem una missa internacional que recuperarem aquest any a les 10 del matí i trobem, doncs, molta varietat. Jo, el mes ja de setembre i d'octubre, que ja era aquí, doncs, tot i ser ja cap al final de la temporada, recordo, doncs, eucaristies que vaig parlar amb altres llengües, vaig voler parlar amb altres llengües, a dir que la missa central, la llengua central de la missa era en català, perquè tenia polonesos, tenia francesos, tenia anglesos, tenia africans, i això és realment una riquesa i és un signe de la universalitat de l'Església.
Mossèn Cinto Busquet, responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, gràcies avui per haver atès la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres, Dolors i Emili.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui es fa a Calella una conferència d'Òmnium Cultural sobre el Vescomtat de Cabrera i el terme de Montpalau, una xerrada que serà 8:15 al Casal L'Amistat i que serà impartida per l'historiador Joan Llinàs, i els assistents també hi podran intervenir.
Jaume Planes, d'Òmnium Cultural Montnegre, ha destacat la importància de saber d'on venim i com s'ha anat construint el país per entendre present i també la realitat catalana.
Si volem donar a conèixer i explicar bé el per què avui ens definim com una nació, hem d'anar en aquesta època on finalitza l'imperi carolingi, on neixen la marca hispànica, on neixen els primers comtats, com administracions carolingies, on fem, i jo en dic, la primera desconnexió, que és quan ens independitzem dels carolingis, i jo en dic la primera desconnexió, i tot això doncs, ens ajuda a entendre'ns com a poble.
Aquest cicle parteix de la voluntat de l'entitat d'apropar la història a la ciutadania, ja que la branca del país és una de les tres potes que defineixen l'ADN d'Òmnium Cultural.
I com cada divendres parlem de teatre, el grup de teatre Belllloc de Sant Pere de Ribes presenta aquest diumenge El malalt i el metge dins del 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella.
És un text de Molière com a protagonista, Largant, un home de classe alta que té la dèria d'estar malalt sempre. Una altra de les seves obsessions és casar la seva filla, l'Angèlica, amb un metge. Després de negar-se als desitjos del seu pare, la noia cau en estat de xoc. Davant d'aquesta delicada situació, buscarà un metge per guarir-la, tot i no aconseguir-ho. Serà en Saganer, un pagès gandul, qui haurà d'exercir la medicina, encara que a base de garrotades. El president de Joventut Artística, Francesc Playà, ha destacat que aquest text de Molière combat amb humor qüestions com l'engany o la pedanteria.
El grup Belllloc es presenta una adaptació de dues comèdies de Molière, El malalt imaginari i El metge garrotades, que va escriure Molière per combatre la pedanteria, la petulància i l'engany amb el millor dels remeis, l'humor.
I tot seguit s'arriba l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Xart.
Cap de setmana marcat pels dos partits del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que el pot col·locar líder a la Lliga. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls jugarà aquest cap de setmana doble jornada de Lliga, el dissabte a les 9 del vespre a la pista del Boet i diumenge a 6:15 de la tarda a la del Minguella. Els de Paco García ara mateix són segons a una victòria del líder, el Sant Feliu, però amb un partit menys que jugarà aquest cap de setmana. Els nostres estan pendents de la recuperació de David Amor, que va acabar el partit de la jornada anterior contra el Círcul totalment coix. Pel que fa a les noies, el Club Bàsquet Calella jugarà dissabte a 6:15 de la tarda contra el Casanenc. Les de Jordi Fierrez tindran una nova oportunitat de seguir sumant victòries que l'aproparia a l'objectiu de la permanència. Aquest encontre el podreu seguir en directe per la web de Ràdio Calella Televisió. El Club de Futbol Calella, després de la gran victòria de la setmana passada al camp del Sant Pol, vol sumar 3 punts per continuar la persecució al líder. Els de Joan Freixer jugaran diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar de Calella contra el Juve Sport. I la Unió Esportiva Handbol Calella s'enfrontarà diumenge a 6:45 de la tarda a Calella al Club Handbol Terrassa, un partit clau en la lluita per l'ascens. Els terrassencs són un rival directe per a aquest objectiu. Diumenge podreu seguir en directe aquest enfrontament a través de Ràdio Calella Televisió. En tenis taula, el Termotur Calella, després de donar la sorpresa derrotant el líder, el Badalona, i col·locar-se primers a la Lliga, juguen dissabte 4:45 de la tarda a casa contra el Sant Cugat. I acabarem amb vòlei. L'Escola Pia Calella Femení jugarà dissabte a les 7 de la tarda contra el Vòlei Sant Martí, mentre que els nois es desplaçaran a Cunit per jugar el seu partit també dissabte a les 7 de la tarda.
Gros, fins dilluns.
Fins dilluns,
Emili. Bon cap de setmana. El temps amb Joaquim Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Tenim per endavant un divendres que vindrà marcat novament per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tot el Maresme. Amb vents més aviat fluixos aquest matí i lleugerament moderats aquest migdia i tarda, típica marinada del sud-sud-oest que reforçarà una miqueta a partir del migdia, però sense més conseqüències, amb una situació marítima força tranquil·la, aquest matí mar plana rissada, aquesta tarda petites àrees de marjol o de maró a última hora de la tarda, però vaja, en general una situació ben tranquil·la la que tindrem al llarg del dia d'avui, amb unes temperatures mínimes que aquesta passada nit han baixat, però avui les màximes seran un pèl més altes respecte a les d'ahir, amb molts valors al voltant dels 18 a 19 graus a les hores centrals del dia. De cara a demà, esperem que augmentin els núvols a la tarda, seran poc importants, diumenge alguns núvols al matí, però en conjunt com demà també predominarà el sol, i les temperatures al llarg del cap de setmana es mantindran sense canvis importants.
Arriben les dues, les notícies en xarxa, edició migdia. Bon cap de setmana.